Molt bon dia i benvinguts a cua.cat. En aquest sentit, serveis informatius, comencem la campanya electoral i ens sentem les entrevistes electorals a les eleccions del Parlament que tindran lloc el 21 de desembre. Fins al dia 19, cua.cat farà entrevistes de dilluns a divendres, una entrevista a totes aquelles candidatures que tenen representació al municipi. Quin és l'ordre? Com s'ha seguit l'ordre d'aquestes entrevistes? Doncs molt senzill. De menor a major, quan es va dels resultats que es van obtenir a les darreres eleccions similars, les darreres eleccions al Parlament, que van ser el 27 de setembre del 2015, i segons els resultats que es van obtenir aquí al nostre municipi a Sant Cugat. Avui, doncs, i segons aquesta lògica, iniciem el cicle d'entrevistes amb la candidatura Catalunya en Comú Podem, i per això ens acompanya, en aquest cas, el periodista santcugatenc Josep Maria Balcells. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
Número 78 de la llista per Barcelona de la candidatura.
Sí? Ja veus que és al final més un posicionament més simbòlic que no pas efectiu d'una llista, però que és un compromís de suport en aquesta candidatura.
Molt bé, doncs ens agradarà moltíssim i ens interessarà conèixer doncs, el programa electoral de la seva mà, i en aquest cas doncs, els comicis del proper dijous, del 21 de desembre, s'emmarquen inevitablement en una aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola i també doncs, en les conseqüències del full de ruta de l'independentisme, que va acabar doncs, amb el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional, les detencions dels exconsellers, dels Jordis i també doncs, de l'exili del govern català. Des de les files de Catalunya en Comú Podem han mostrat el rebuig tant a la DUI com també a l'aplicació del 155 i per tant aposten per obrir una nova negociació amb l'Estat dins del marc actual. Senyor Balcells, això com es pot aconseguir ara per ara que sabem tot el que ha passat en els darrers mesos? Passa potser per una reforma constitucional? Passa per un altre full de ruta?
A veure, jo penso que hauríem de ser molt conscients que hem arribat aquí per una colla de circumstàncies que no totes estan relacionades amb polítiques que ha fet l'Estat o amb polítiques que s'han fet des d'aquí. Estem en un moment de transformació i ens hem trobat amb un embolic que realment costa ara de desencallar aquesta situació. Nosaltres, se'ns ha dit de vegades que som aquí distants, que ens distanciem o no, nosaltres hem dit des del primer dia i des de fa molt de temps, nosaltres som contraris a les polítiques unilaterals. Per tant, la declaració unilateral d'independència, que és el nucli bàsic d'aquest format, nosaltres hi hem estat sempre en contra i veiem que els resultats ens diuen que realment això ens ha portat a un daltabaix. La reacció que ha tingut l'Estat amb el 155, amb una duresa extraordinària, nosaltres també hi hem reaccionat en contra, ens sembla que és una reacció repressiva per part de l'Estat, però que els polítics que han anat portant el país en aquest procés sabien o havien de saber que això ens portava fins aquí. I això és el que penso que ha sigut el gran error que ha fet el govern de Puigdemont. Jo a vegades he comparat, i potser és una imatge, no sé si vàlida o no vàlida, que el procés que hem seguit és una mica l'escenificació, jo en dic, de l'estaca. L'hem cantada doncs, tots durant el franquisme i s'ha cantat ara últimament. Si tu l'estires molt per aquí, tu l'estires molt per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Jo aquest final és el que tinc uns interrogants. En aquests moments jo penso que l'estaca acaba d'una manera que no és ben bé el de la cançó de Llach. És una mica acaba com el vídeo que van fer els de la CUP amb la furgoneta, que van anar empenyent, 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 i arriben al final i s'estimba la furgoneta. Per tant, aquí hauríem de dir, segur que tomba, 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 i ens podrem estavellar, podríem dir, que seria una altra versió de l'estaca. I aquesta és una responsabilitat que nosaltres recriminem o atribuïm al govern de Puigdemont. El president tenia l'oportunitat, i penso que això hem d'insistir-hi molt perquè és un moment clau del procés, tenia l'oportunitat de convocar eleccions, de convocar-les perquè és el que té la potestat de convocar eleccions autonòmiques a Catalunya, i va estar a prop, a punt de fer-ho, i les pressions que va tenir del seu propi partit li van impedir de donar aquest pas. Llavors què va passar? Tira endavant i declara la DUI, i a partir d'aquí es desencadena la reacció de l'Estat amb el 155. I això ens ha portat aquí, ens ha portat a un impàs i a un daltabaix de la política catalana que el que podria ser, i es deia que estàvem a la pre-independència, ens ha portat a la pre-autonomia. En aquests moments no tenim ni les competències que ens dona l'Estatut a partir d'aquesta situació. I això és el que nosaltres diem no pot ser. I hem de revertir aquesta situació. I per tant, doncs, això no ho podrem fer abans de les eleccions, dependrà dels resultats, dependrà qui assumeix la responsabilitat de posar en marxa el procés després de les eleccions, i nosaltres confiem que serem capaços o decisius per poder trobar les fórmules perquè ens treguin el 155 i que reverteixi la situació a Catalunya.
Vostès en algun moment determinat s'han ofert a pactar amb altres formacions, precisament doncs, alguns punts en comú, com pot ser l'exigència de l'alliberament dels presos polítics i de l'aplicació de la nul·litat del 155.
Nosaltres estem totalment en contra de l'empresonament com a mesura cautelar. Això és una decisió que ha pres el jutge, per tant doncs, la respectarem, però creiem que està totalment fora de mida treure la llibertat. I s'ha vist que després d'unes declaracions i tal han pogut alliberar-se uns quants. Jo tinc els meus interrogants, l'etiqueta de presos polítics. Són polítics que conscientment han vulnerat una legislació que ells sabien que era contrària a dret, tant l'Estatut com la Constitució. I s'ha aplicat, el jutge, amb una severitat que nosaltres qüestionem, s'ha aplicat unes mesures preventives. I per tant, doncs, diem, no, escolta, aquí no hi haurien de ser. I nosaltres a les manifestacions, he anat a totes les manifestacions per l'alliberament dels presos, i he anat a totes. I avui doncs, he volgut portar enllaç expressament per demostrar que estem en contra d'aquest empresonament. Una altra cosa que jo el poso en el mateix sac són el president i els consellers que han pres la iniciativa de fugir, de no atendre la citació del jutge, i es troben en una situació realment difícil, difícil jurídicament. I això doncs, jo penso que ens portarà encara molts problemes. Som conscients de que els dos líders que encapçalen les llistes, que teòricament sembla doncs, que tenen possibilitats de tenir majories, els dos estan un empresonat i l'altre fora del país. I per tant, doncs, aquí probablement és possible, no dic jo no és probable, potser és possible que ni l'un ni l'altre puguin recollir l'acte de diputat. Per tant, això és una trenca la dinàmica d'unes eleccions i les distorsiona del tot. I això doncs, hem de trobar llavors la forma de desencallar tot això. I aquí sí que ens hi oferim per trobar la manera de desencallar aquest moment.
D'acord, doncs parlem ara de les mesures econòmiques que hi ha al seu programa, un programa que consta de 94 pàgines, i proposen acabar, per exemple, amb la desigualtat, aconseguir la plena ocupació i acabar amb l'austeritat. Parlen, de fet, del que és un nou model econòmic. En què consisteix, a grans trets, aquest nou model econòmic i com podran executar aquestes propostes econòmiques en el marc actual en què ens trobem?
Bé, penso que estem, i és bo que en parlem, perquè normalment centrem el debat polític de la precampanya amb el tema doncs, nacional o independència, sí, si independència no, i tal, i ens oblidem de que el dia a dia dels ciutadans de Catalunya és la seva seguretat, són els serveis socials, és l'economia, és la fugida de les empreses, és la por a una inestabilitat que pugui haver-hi econòmica, i per tant això hem de començar a plantejar-ho molt a fons. Nosaltres estem decidits a crear les condicions perquè les empreses que han marxat tornin, perquè hi hagi una reactivació econòmica, perquè els salaris del nostre país, que en comparació amb la mitjana europea, són molt més baixos que en cap altre país, que el salari dels joves, que no sé si és un percentatge molt alt, que no arriba als 1.000 euros els joves de salari mensual, que això pugui ser revertit. I això només es podrà fer si som capaços d'implementar una fiscalitat progressiva que els que ingressen més puguin pagar més i tota aquesta acumulació d'aportació dels que tenen més pugui revertir en la dinàmica de la recerca, de la dinàmica econòmica que necessita el país en aquests moments. I aquí doncs, nosaltres jugarem a fons perquè això pugui ser una realitat.
Proposen senyor Balcells, per tant, això, una modificació de l'IRPF, no?, per gravar als nivells més alts o bueno, eliminar beneficis fiscals dels sectors potser que un sector potser més privilegiat, no? Creu que trobarien aliats per tirar endavant aquestes mesures?
És que jo estic convençut, és a dir, si ens dona alguna cosa és aquesta mena de frontera que s'ha posat entre els unionistes, que en diran uns, i els independentistes d'un altre, com si hi hagués aquí un mur que separa. Hi ha moltes qüestions i reptes que té el país que l'hem de saber pactar i l'hem de poder negociar amb altres forces polítiques d'esquerra. Nosaltres, segur que estic, no sé, i ara improviso jo també, perquè això dependrà una mica de com vagin els resultats electorals. Nosaltres segurament que ens costarà moltíssim pactar amb l'antiga Convergència, doncs, Junts per Catalunya, perquè en el fons doncs, és el pal de paller d'aquestes polítiques que ens han portat fins aquí. Nosaltres no donarem el suport de cap manera a Puigdemont com a president. Però després hi ha Esquerra Republicana, hi ha el PSC, per què no hi poden haver uns pactes que ens puguin ajudar a desencallar el tema econòmic, el tema social, sobretot les mesures socials de serveis, les mesures de reforçament de les polítiques de reconeixement de la dona, de feminisme, de joventut, de salut, d'educació. Hi ha una pila de fronts que són bàsics en el dia a dia del país que estan ara afeblits perquè no s'hi ha donat resposta, perquè hem estat aquí molt bé, molt concentrats, diria jo, molt concentrats en un sol tema, aquest monotema, que ens ha portat només als debats a discutir sobre això. Hi ha hagut falta de debat de mesures socials, de mesures econòmiques, de mesures culturals, de mesures de sanitat, de mesures de servei, doncs, no sé, altres històries. Vull dir, per exemple, nosaltres tornem a posar sobre la taula la famosa llei electoral, que no hi ha hagut manera. Jo he estat diputat i recordo el meu temps que era una de les reivindicacions que portàvem Ciutadans pel Canvi amb la candidatura de Pasqual Maragall, i no hi va haver manera, perquè hi va haver resistència per part tant de Convergència com d'Esquerra Republicana per comptabilitzar l'origen dels vots del món rural, que llavors això no els afavoria. Han passat, és dir, hem demanat, és dir, nosaltres volem tenir doncs, estructures d'estat i tal, coses que no depenen de l'estat, que només depenen de Catalunya. Hem sigut incapaços de posar en marxa unes lleis que siguin realment més justes per poder tenir un país més equilibrat en aquest camp de representació política. I són coses que aquestes, jo penso que les hem de poder pactar amb altres forces polítiques. Per tant, nosaltres estarem, però hem d'esperar què dona el vot de la ciutadania que ens dona cadascú.
Parlem de mesures socials perquè, com diu, en el seu programa està format per 1.156 propostes i un terç corresponen a l'àmbit social. I un dels eixos principals també és el tema de l'habitatge. Proposen aconseguir aturar tots els desnonaments per temes econòmics, per motius econòmics, i com es pot garantir aquesta proposta tenint en compte que el Tribunal Constitucional ja va tombar el passat 7 de novembre la Llei Catalana de Protecció d'Habitatge?
Jo voldria pensar que les coses que s'han fet es poden desfer, i per tant doncs, si hi ha una voluntat de negociació i de pacte, i el que no podem és després de les eleccions continuar de dir nosaltres estem aquí i a l'altra part hi ha algú que és incapaç d'obrir negociacions, llavors sí que no ens en sortim. Però clar, nosaltres tenim, Catalunya destina un 21% del PIB a protecció social, el 21%. La mitjana europea està al 28%. Nosaltres volem revertir això, dedicar que el PIB pugui tenir la cobertura molt més àmplia per les necessitats socials que té el país a nivell d'habitatge, a nivell d'escola, a nivell de salut, a nivell... I això, per tant, el sistema fiscal que dèiem més just, més solidari, i això doncs, ho hem de poder treballar i hem de poder-ho defensar. I el dret d'habitatge està clar, vull dir, controlar els lloguers, controlar els límits de lloguer, és a dir, controlar d'alguna manera que la gent no pugui fer doncs, del lloguer, de la política d'habitatge, un camp de cadascú doncs, fer el que pugui, el que li sembli, i anar doncs, escanyant a la gent que necessita habitatge. Llavors, política social vol dir habitatge públic, vol dir control dels lloguers privats, i a partir d'aquí doncs, repartir molt més doncs, la capacitat d'accés a l'habitatge de la gent, sobretot a la gent que accedeix a l'habitatge per primera vegada, com ser la gent jove. La gent jove, el 60% del sou que té un jove va destinat a pagar l'habitatge, el seu lloguer, i això no encaixa, no pot ser que el jove no tingui capacitat de capitalitzar en la seva edat més productiva i que estigui esclau, que es vegi esclavitzat per uns pagaments i unes mesures que l'escanyen a nivell d'habitatge.
A nivell d'habitatge també de lloguer, sobretot, també es proposen dades ambicioses, no? Ara diuen que hi ha un 1% del parc públic d'habitatge de lloguer i proposen assolir un 15% com a data límit al 2030. Són reptes?
Són reptes, però que nosaltres considerem que la política s'ha fet a l'Ajuntament de Barcelona ens dona peu de dir que això és possible, perquè s'hi ha fet inversions i s'ha fet una política d'habitatge molt més progressiva de la que hi havia abans. Per tant, l'experiència del canvi que ha suposat l'accés a l'Ajuntament de Barcelona, el govern de l'Ajuntament de Barcelona, ens permet pensar que quan passem la plaça de Sant Jaume i ens anarem a la Generalitat, serem capaços d'aplicar això mateix a nivell de tot el territori. I això, doncs, és voluntat. Però insistiria, no ho farem sols, no ho podem fer sols. I això hem de ser capaços de discutir-ho, li m'agradaria que els debats electorals, quan hi hagi debat entre els candidats, hi hagués unes mesures i uns temps per poder confrontar aquestes polítiques, a veure què diu cadascú. I quan trobes doncs, que no... L'anècdota de Salvados, doncs, que deia que no sabia doncs, quants aturats hi havia a Catalunya o doncs, quanta violència de gènere hi havia, doncs, ni la Marta Rovira ni el senyor Arrimadas van saber contestar. És a dir, no pot ser que aquests fets que són importants en la vida de les persones, els candidats passin de llarg perquè tenen unes altres prioritats. Nosaltres diem, hi ha unes prioritats, però hi ha unes urgències. Hi ha urgències socials que han de passar per damunt de tot i han de ser abordades doncs, en primer lloc.
Parlem d'un tema també que és una prioritat segurament per la ciutadania, que és el tema de sanitat, el tema de salut, perquè el seu partit en el programa explica que vol recuperar com a mínim els 1.500 milions d'euros de retallades que hi ha hagut en els darrers anys a l'àrea de sanitat. I doncs, diuen que volen recuperar l'autèntic sistema nacional de salut, i això passa, per exemple, doncs, per derogar el Reial Decret de llei del 2012 que va crear el Partit Popular, que retallava l'accés a la sanitat universal, al sistema sanitari.
Que, si no recordo malament, va tenir l'aval de Convergència.
Sí, no ho recordo, jo, sí. Però...
Però, vull dir, aquest és un tema bàsic. És a dir, aquí s'ha treballat... La privatització de la salut o de l'ensenyament és un dels temes que nosaltres voldríem revertir. És a dir, i de serveis, és a dir, serveis de l'aigua, servei de salut, servei d'educació, potenciar els equipaments públics i no donar peu a que hi hagi gent o institucions o entitats que hi facin negoci. No es pot fer negoci en l'educació, no es pot fer negoci en la gestió de l'aigua, no es pot fer negoci en la salut. I aquestes coses les volem posar al capdavant i volem doncs, que això la gent doncs, que juga a la política doncs, digui si jugarà també en això o no jugarà. I veure'ns el que ha fet fins ara, vull dir, perquè aquí és important saber què ha fet cadascú en aquesta història que portem de democràcia. Hi ha moltes coses que a vegades doncs, es reivindiquen i dius, bueno, però vostè amb qui va votar això i això altre i això altre. I de vegades les... I això és una servitud de la política, que es fan negociacions i per aconseguir unes coses es renuncia a uns principis i la gent no ho entén. Doncs la transparència, que és un altre element que nosaltres defensem, fem transparència en la nostra decisió política. Expliquem per què votem una cosa, per què plantegem uns canvis legislatius. I a partir d'aquí, doncs, que la gent entengui que això es pot fer o no es pot fer. Si no tenim majoria, doncs no ho podrem fer, però podrem, en el fons, acusar els que no hi han donat suport i que la gent ho sàpiga.
En aquest cas, per baixar el debat a nivell local, en els darrers mesos, anys, a Sant Cugat s'ha parlat molt precisament de la proposta del Departament de Salut de comprar o de concertar l'Hospital General de Catalunya. Creu que en el futur govern, si compta amb el seu suport, no? Si ho lideren vostès, podria seguir-se aquesta línia, es podria generar un debat aquí i recuperar aquest projecte, o recuperarien potser l'altra proposta que hi havia que va generar, em sembla que va ser el tripartit, de fer un nou hospital comarcal a la ciutat de Rubí?
Jo penso que és més fàcil la negociació amb coses que ja existeixen i que per tant es puguin assumir a nivell públic, però aquest és també sigut un dels temes que s'ha venut així d'una manera frívola, que va començar-se a dir que ja tenim, ja hem pactat, ja hem fet una oferta de compra i tal, i al final, rascant, resulta que no hi havia res. Vull dir, no pot ser, aquesta transparència és la que nosaltres no acceptarem, però ens sembla que si hi ha capacitat, a dir, escolta, aquí tenim uns equipaments, doncs tenim la possibilitat de pactar i de negociar amb l'empresa que els està explotant en aquests moments per poder revertir això i que poder equipar la sanitat pública. I això ho farem, intentarem doncs fer-ho amb les altres forces polítiques.
Un altre tema clau també és el tema de la pobresa energètica. I de nou aquí el Tribunal Constitucional ja va tombar l'any passat la llei del Parlament en aquesta matèria, i a més els òrgans centrals expliquen i insisteixen en que no hi ha competències autonòmiques per tal de fer aquestes mesures de pobresa energètica. I en aquest sentit, què és el que es pot fer? Realment creu que ho poden portar endavant després de tot el que hem vist d'aquestes derogacions, no?
Mira, en les relacions amb l'Estat hi ha competències que són exclusives, que són compartides o que són cedides. I són tres maneres de... Algunes que no són pròpies, competències de la Generalitat, que són de l'Estat, però que l'Estat les pot cedir, o unes altres que les pot compartir, i unes altres que són exclusives. Jo ara no sé exactament això, si es va tirar mà de la potestat, doncs, perquè és una competència exclusiva de l'Estat, però encara que sigui exclusiva de l'Estat, sempre hi cap la possibilitat de que cedeixi aquesta potestat exclusiva a l'autonomia. I per tant nosaltres reivindicarem això una altra vegada. Però no ens podem quedar amb la lletra només de la llei. Hem de ser capaços de dir, no, estem d'acord, però hi ha aquell principi que recordo el Pasqual Maragall insistia molt, el principi de subsidiarietat, que deia tot el que pot fer una instància, una administració de baix, que no l'hagi de fer una administració superior. Tot el que hi hagi capacitat, si hi ha capacitat, perquè doncs, hi ha comunitats autònomes que són incapaces perquè no tenen mitjans, etc., d'assumir un tipus de responsabilitats. Però Catalunya potser sí, que hi ha moltes coses que les pot assumir. Per tant, si pot, l'Estat ha de ser capaç doncs, de dir, feu-ho vosaltres, i en tot cas ja farem la valoració. Però nosaltres dir, competències exclusives es poden cedir i les podem demanar i les podem adquirir i podem assumir-les després.
Parlem del tema d'educació, fem una pinzellada perquè se'ns acaba el temps i tenim alguns parell de temes més, però aquest m'interessaria molt parlar-ne perquè el govern espanyol o l'Estat espanyol gairebé reforma les lleis d'educació cada vegada que entra un nou, que hi ha un canvi de govern a Madrid. De fet, el seu partit aposten per derogar la llei, la LOMCE, la llei LED, coneguda, no? I amb tot el debat de l'escola catalana, la immersió lingüística, quin és el posicionament que té en Comú Podem?
Totalment favorables a la immersió lingüística, i això claríssim. Aquesta és una aposta que ha fet al llarg de la història de Catalunya els governs progressistes que ha tingut i que doncs, hi ha hagut moments en què s'ha distorsionat doncs, fent restriccions en escoles que en el fons són d'elit i que s'han doncs, subvencionat amb diners de l'autonomia, doncs això nosaltres voldríem revertir-ho, és a dir, que hi hagi sanitat, que hi hagi educació pública de qualitat, que hi hagi llibertat d'educació privada, però aquesta llibertat d'educació privada no estigui condicionada o no estigui arpenjada amb els pressupostos de la Generalitat, amb els pressupostos públics, que cadascú se la pagui, si vol.
O sigui, la concertada...
Concertada és una altra cosa. No és
la privada,
no és la privada.
No és la...
Sí, Llavors nosaltres sí, partidaris de la concertada sí, i sobretot d'implementar la qualitat i l'atenció als mestres, que no això. Jo potser perquè tinc la dona que és mestra i que ho viu amb passió, estan realment dolguts que no acaben de tenir un reconeixement de la tasca professional voluntariosa que estan tenint i que és gràcies a això que tenim una educació que té uns nivells de qualitat envejable.
Doncs, senyor Balcells, voldria abans d'acabar parlar del dret a la informació, ja que aquest és un mitjà de comunicació pública, vetlla per la pluralitat, per la qualitat informativa, i òbviament la seva trajectòria periodística em convida a parlar d'aquest tema amb vostè i sobretot entendre com veuen actualment els mitjans de comunicació tant catalans i tant espanyols. Ho dic perquè també en el seu programa es comprometen a reformar la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i en favor de la pluralitat, en favor de la neutralitat, de la imparcialitat.
Aquí fem servir les paraules com ens interessa a cadascú. Jo formava part de la Comissió de Control Parlamentari de la Corporació quan estava al Parlament i es veia com cadascú ho avenia a la seva manera. Jo penso que hem de ser molt rigorosos en l'objectivitat i en el pluralisme en els mitjans públics, sobretot, i en tot cas els privats els haurem de controlar d'una altra manera. Però hi ha hagut un desplaçament, jo diria, d'aquella visió, anava a dir, neutra. Neutra no en el sentit que no ens interessa res, sinó neutra en el sentit d'equidistant de la informació, en les editorials que es fan, en els mitjans. Si preguntéssim a la gent, aquest mitjà de comunicació, quin color té? La gent ens diria, aquest és progressista, aquest és nacionalista, aquest és fatxa, l'altre. Vol dir que la gent capta que hi ha una línia editorial que normalment no és tant els periodistes, els professionals, com les empreses, les línies editorials que posen. Llavors jo seria molt exigent en els mitjans públics. Els mitjans públics han de ser molt, molt, molt rigorosos i ha d'haver-hi un control. Quan hi ha el Consell de l'Audiovisual i tal, que els que formen part estan elegits no per la seva capacitat tècnica o professional, sinó per la proposta que fan els partits, cadascú tria en la formació d'aquests consells dels audiovisuals la gent que sigui més propera, que sap que defensarà les tesis que li van millor. Això ho hem de canviar. Jo penso que hem de ser capaços de crear instàncies independents que puguin fer una avaluació de la línia editorial dels mitjans públics. I a partir d'aquí, jugar.
I creu vostè que amb aquest raonament que TV3 i Catalunya Ràdio estan al servei de l'independentisme, com afirmen alguns altres partits?
Jo penso que se'ls hi veu la simpatia.
D'acord. Molt bé, doncs ara farem un petit test molt ràpid per acabar aquesta entrevista, per fer-nos una fotografia exactament del que hem parlat. Aquestes eleccions són com les definiria, senyor Balcells?
Són el moment per desencallar l'impàs de la política catalana i les relacions amb l'Estat.
Hisenda pròpia o renegociació del finançament autonòmic?
Hisenda pròpia, fins allà on es pugui.
Marquen la prioritat del seu programa electoral, l'agenda social, la cultura, l'economia, el debat territorial?
Bàsicament l'agenda social.
Digui una candidatura amb la qual formaria govern.
No m'atreveixo, però no descarto més d'una candidatura en l'actual mapa polític català.
I digui'ns una amb la que no pactaríem mai.
Segur que no pactaríem ni amb la senyora Arrimadas ni amb el senyor Puigdemont.
S'atreveix a fer un pronòstic de com...
No, absolutament. Jo penso que les enquestes encara van a les palpentes i sempre a mi em sap greu quan jo veig enquestes als mitjans. Les enquestes formen part també de les campanyes electorals i això jo quasi diria tant de bo les eliminéssim, les enquestes, i anéssim només a escoltar el que ofereix cada partit i esperéssim el dia de les eleccions per saber com es decanta l'electorat.
D'acord, senyor Balcells, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per traslladar-nos al programa de Catalunya en Comú Podem. Gràcies per estar aquí als platós de cuap.cat. Sempre és un honor tenir un periodista, en aquest cas, amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies, molt bé.
Gràcies a vostè. Bon dia.